L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui divendres, dia 20 de juliol, destacarem... Apareix un exemplar de granota toro al Delta de l'Ebre. El Parlament aprova una moció per exigir al govern espanyol que retiri tots els residus de Flix abans que acabi l'any. Unes 600 persones i 50 empreses es beneficien de les accions de Montsià Actiu. Protecció Civil reforça la difusió de còdics d'emergència a les platges de l'Ebre entre els turistes estrangers. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Un exemplar de granota toro, una subespècie d'origen nord-americà de grans dimensions i inclosa en la llista dels 100 invasors més perillosos del món, ha aparegut al Delta de l'Ebre per a sorpresa dels tècnics del Parc Natural. Consideren que es tracta d'una troballa puntual i esporàdica, fruit d'una solta puntual o una fuga del lloc on es trobava reclosa. Després que un pagès el trobés en una hora pròxima del Tebre, fa un mes, els tècnics del parc van rastrejar la zona per descartar l'existència d'altres individus. El director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Francesc Vidal, explicava que la troballa no resulta problemàtica per als tècnics, tot i el potencial invasor de la granota toro. Francesc Vidal.
Els indicis que no han trobat cap animal més, perquè ho hem estat mirant. També ha aparegut una zona al voltant del poble, dins d'un hort urbà, diguéssim, dins del Tebre. I bueno, que els animals semblava que tenia algunes lesions antigues, com d'haver estat en cautivitat d'això i molt de temps en una zona en un tancat o una zona bastant restringida, alguna part. Així pensem que és una solta puntual o que s'ha escapat de que tenia com a mascota, saps? Llavors, en principi, no estem molt preocupats en aquest sentit, perquè sembla que només ha sigut aquest animal i prou, però l'identificar l'espècie i veure que és una espècie en un potencial invasor molt gran, que a zones on s'ha instal·lat provoca problemes ambientals importants, perquè és una espècie depredadora d'altres animals, no? d'altres amfibis, d'invertebrats, de peixos inclús, inclús de mamífers petits, ratolins i això. Però, bueno, i és molt prolífica, doncs, bueno, està sempre pendent, no? de que pugui passar o que se pugui instal·lar aquí al Delta en el perill ambiental que això pot comportar.
Amb un pes que pot arribar al quilo, aquesta fa uns 600 grams, la seva capacitat depredadora pot generar greus alteracions ambientals allí on s'instal·la. L'animal, que va ser traslladat al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge del Canal Vell, va ser sacrificat, com obliga la normativa davant la troballa d'espècies invasores, i el seu cos es manté en aquestes mateixes instal·lacions per a possibles noves proves.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Cambra Catalana va aprovar una moció presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya per exigir al govern espanyol que acabi l'extracció dels residus de l'embassament de Flix abans que acabi l'any. El Parlament també va aprovar accelerar les obres pendents del Pla de Restitució Territorial, tot i que la prioritat és netejar la zona contaminada. La diputada socialista Núria Ventura va qualificar la decisió de molt preventiva per evitar que el govern no acabi les obres iniciades. Núria Ventura.
Perquè assistim preocupats al que suposem que és la preparació del terreny per a una propera paralització d'aquestes obres. Ens temem que amb l'excusa de la crisi, les retallades o de la seguretat vagi passant el temps i tot el que s'ha fet fins ara no serveixi per a res. Per tant, podem dir, si volen, que aquesta és una moció preventiva.
Per la seva part, Convergència i Unió va garantir el compromís de la Generalitat d'executar les obres tan ràpid com sigui possible. La diputada de Convergència i Unió, Meritxell Roger, va afirmar que insistiran en l'execució de les obres, però garantint la seguretat. Meritxell Roger.
Insistim des de Convergència i Unió i continuarem insistint perquè es portin a terme les obres d'extracció de flix, perquè comencin de seguida, però no admetrem mai que es pugui posar en risc la nostra població. Per tant, des del grup parlamentari, des del propi govern, seguirem treballant, insistint per tal de que aquesta actuació tan important per a la comarca de la Ribera, per a les Terres de l'Ebre, es porti a terme, però sempre que abans es garanteixi la seguretat de les persones que vivim al territori.
Tanmateix, va destacar que l'objectiu central és garantir la seguretat i també el pla d'obres que afecta a tot el territori.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tere Giner, des de la Plana Ràdio, ens informa que unes 600 persones i 50 empreses es beneficiaran de les accions de Montsià Actiu. Montsià Actiu compta amb el suport institucional de les diferents administracions i la implicació del sector privat. No és així, Tere?
Així és, Tomàs. Ahir al matí es presentava en roda de premsa el balanç del primer semestre del projecte Montsià Actiu 2012, un projecte de dinamització empresarial que compta actualment amb l'adhesió d'una trentena d'agents socials i econòmics del territori i que aglutina tots els ajuntaments i els partits polítics amb representació a la comarca. Tal com dia el conseller comarcal d'Indústria i Empresa, Ivan Romeu, en un moment de crisi econòmica com la que vivim, tenim la necessitat de treballar conjuntament per aconseguir el suport de les administracions a l'hora de dinamitzar el teixit empresarial del territori. En aquest primer semestre de l'any, Montsià Actiu ha portat a terme tot un seguit d'accions encaminades a la millora de diferents sectors empresarials, en la que hi destaca com a novetat el programa de prospecció i atenció empresarial que ha permès assessorar un total de 20 empreses, prioritzant els sectors agroalimentaris i turístics i també els TIC, amb la finalitat de millorar la seva competitivitat i innovació. Dos d'aquestes empreses han rebut assessorament específic per a que puguen internacionalitzar-se. Durant aquests primers 6 mesos, Montsià Actiu també ha portat a terme 5 semifinals del Fòrum del Talent, les 8 que hi ha previstes per aquest any. En aquests seminaris, on es treballa aspectes com la innovació, l'excel·lència i el coneixement, hi han assistit 398 persones amb una mitjana de 80 assistents per sessió. Pel que fa al servei de coaching, s'han realitzat 26 hores de sessió individualitzades a persones i empreses de la comarca i s'han atès 17 empreses de diferents temes vinculats a la gestió empresarial. Un dels aspectes més destacats del programa Montsià Actiu 2012 és el programa de formació professionalitzada que contempla un total de 9 cursos. 5 d'aquests cursos han estat adreçats a persones aturades amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat i un 6è ha estat específicament per al sector d'artesans amb l'implantació d'estratègies per a la difusió de productes artesanals a la xarxa. Això significa que s'han format 185 persones, tot i que encara estan pendents 3 cursos que es realitzaran el proper semestre i que donaran formació a 55 alumnes.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Direcció General de Protecció Civil ha intensificat la difusió dels codis d'emergència a les platges de la Costa de l'Ebre i de Catalunya per evitar les confusions per part dels turistes estrangers i reforçar el número 112 com a telèfon únic d'emergències. La campanya de sensibilització s'ha basat en la impressió de 10.000 cartells a Catalunya en 2 formats i traduïts a l'anglès, el francès, l'alemany o el rus per explicar els codis vigents a les platges catalanes, especialment en el cas de les banderes de l'estat del mar, que sovint són diferents als dels seus països d'origen. El responsable de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre, Miquel Alonso, descrivia els objectius de la campanya de sensibilització a les platges. Miquel Alonso.
La campanya de sensibilització de precaució a les platges té 2 objectius bàsics. La primera és explicar quin és el codi semafòric que utilitzem a Catalunya en quant al risc a les platges, sobretot explicar el tema de les banderes, bandera verda, bany lliure, bandera groga, bany en precaució, i bandera roja, prohibit banyar-se. Això ve donat perquè, bueno, ja tenim molts de visitants, tenim molts de turistes que tenen codis diferents i no acaben de saber quin és el codi que regula la seguretat a les platges. D'altra banda, també com a segon objectiu, és reforçar el número 112 com a telèfon únic d'emergències a Catalunya.
Tot plegat vol contribuir a reduir la sinistralitat a les platges ebrenques, on l'any passat hi van morir dues persones. I continuem parlant de platges, ja que des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs ens parla de la hissada de banderes blaves i de la bandera de platges verges al port de l'Ametlla de Mar. L'acte d'hissada tindrà lloc aquest diumenge a les 11 del matí davant del Centre d'Interpretació de la Pesca. Olga Tomàs.
Aquest diumenge té lloc la hissada de banderes blaves al Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar. L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, i els regidors seran els encarregats de fer onejar aquests distintius que són sinònim de qualitat i sostenibilitat. Recordem que un any més, 5 platges de l'Ametlla de Mar han revalidat les banderes blaves que atorga l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor de la Fundació Europea d'Educació Ambiental. Les platges són Sant Jordi d'Alfama, Calafort, Pixavaques, l'Alguer i Calafató. En la categoria de ports, el Club Nàutic renova el guardó. També, per segon any consecutiu, el Camí de Ronda de la Cala ha obtingut el distintiu de Sender Blau, que també atorga la mateixa Associació d'Educació Ambiental. A més, si serà la bandera de platges verges, que el grup ecologista de Tarragona i l'Ebre, Ecologistes en Acció, lliura aquest mateix matí als municipis amb platges guardonades en un acte que té lloc a Torredembarra. Escoltem Xavier Soler, tècnic de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Este diumenge, dia 22, a les 11 del matí, farem la presentació de les banderes blaves aquí baix als porxos, a l'antiga cofradia. 5 banderes blaves, ja estem creant, com aquest que diu, escola. Any per any repetim amb el tema de la qualitat de les nostres platges. A més, l'ha afegit també any per any del Club Nàutic. També presentem aquest any, ja com a segon any consecutiu, el distintiu Sendero Azul, otorgat també per la mateixa entitat ADEAC, i així a poc pues, anem treballant i consolidant el nostre municipi com un referent mediambiental i de qualitat.
D'aquesta manera, l'Ametlla de Mar es consolida com el municipi amb més banderes blaves de Catalunya, després de Barcelona. L'acte es clourà donant el tret de sortida a la primera ruta amb caiac banderes blaves pel litoral de l'Ametlla de Mar, que organitza la Cala Activa i Nartur Bike La Cala, amb col·laboració de l'Ajuntament. Després hi haurà degustàrium al Castell de Sant Jordi i dinar posterior al mateix castell.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que Amposta rebrà demà dissabte la marxa per la independència organitzada per l'Assemblea per Catalunya, un dia històric per a la capital del Montsià que consta de diferents actes. No és així, Manel?
Doncs efectivament, Tomàs, així és, arriba la marxa cap a la independència a Amposta demà dissabte, dia 21 de juliol, a partir de les 5 de la tarda, en tot un seguit d'activitats, tot i que aquesta tarda, divendres, i a les 7 i al casal municipal, l'actriu Montse Carulla farà doncs una presentació de les activitats, també de l'acte, i hi haurà diferents parlaments sobre aquest camí de Catalunya cap a l'autogovern. S'espera que vagi moltíssima gent, tot i que la sensibilització encara cal treballar-la força. Així ho explicava almenys el coordinador de l'Assemblea de Catalunya d'Amposta, Manel Alves.
Bueno, pues en principi esperem que hi hagi bastanta gent, però també hem d'afegir que bueno, la gent està una miqueta a l'expectativa, encara hi ha una mica de reticències, una mica de temors que a poc se van vencent. Però això fa que, bueno, que tampoc sigui molta la gent que hi participa, i sobretot els pobles que són i ciutats no molt grans, que són més menuts, costa una miqueta més, i això és un procés que va més, però a poc ho anirem veient, que va creixent. Nosaltres avui tenim preparat ja per a començar a les 7:30 de la tarda un acte que fem al casal d'Amposta. Un acte on explicarem una mica els arguments que portem nosaltres per l'estat propi.
Cal dir que els actes començaran demà a les 5 de la tarda amb la concentració de vehicles a la Cambra Rosera d'Amposta per a continuar doncs, amb l'arribada a l'Ajuntament a les 6 de la tarda, on hi haurà l'acte institucional al Saló de Plens. A les 6 i mitja es farà doncs, un passeig per Amposta de la comitiva per acabar a les 7 i mitja de la tarda amb un acte festiu i un berenar sopar per la independència a la plaça del Castell d'Amposta.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Divendres 27 de juliol i dissabte 28 de juliol arriba a l'Aldea el 24 hores de Futbol Sala l'Aldea. Organitzat pel Club Futbol Sala Faraons Víctor Moreso, arquitectura i disseny. 1.000 euros i trofeu per al primer classificat, 500 euros i trofeu per al segon classificat i 200 euros i trofeu per al tercer classificat. Més info, inscripcions i tot el que necessites a la web cfsaldea.com. cfsaldea.com. Recorda, arriba el quart marató d'estiu Futbol Sala l'Aldea. 24 hores de Futbol Sala amb estat pur. Amb el suport de la Regidoria d'Esport, Ajuntament de l'Aldea, Antena Aldaia i les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Emute!
Tens material per a nounats com cotxets, bressols, trones que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha adjudicat a l'empresa Àrids en Romà l'execució del projecte de construcció de la nau industrial per a la planta de triatge i valorització de residus municipals al polígon del Molló. Es tracta de la primera activitat que s'implanta en aquest espai entre els termes de Móra la Nova i Tivissa. La constructora de Miralcamp s'ha imposat al concurs, en el qual prenien part 31 empreses amb un pressupost de 622.150,37 euros que inclou la edificació de la nau i les millores complementàries. Les obres, que tenen una subvenció del Pla de Reindustrialització de les Terres de l'Ebre, han de començar de forma imminent i s'allargaran un màxim de 5 mesos. El projecte, que està redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal, ha previst l'espai adient per a la instal·lació dels equips necessaris per al triatge de la fracció de rebuig, així com la connexió als serveis exteriors del polígon. La nau, de planta rectangular, tindrà quasi 80 metres de llargada i 29 d'amplària, amb una alçada màxima de 10 metres. Disposarà de 6 accessos, 3 dels quals seran per a vehicles pesants.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que aquesta tarda obren les seves portes la primera mostra d'antiguitats al Pavelló Firal d'Amposta, una mostra itinerant organitzada per l'Associació Gitana de les Terres de l'Ebre i que romandrà oberta tot el cap de setmana. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs. Avui per la tarda s'inaugurarà aquesta primera mostra d'antiquaris d'arreu de l'estat espanyol. Una mostra que tindrà lloc al pavelló de Fires d'Amposta i que està organitzada per l'Associació Gitana de les Terres de l'Ebre. Les portes s'obriran aquesta tarda a les 5 i durant tot el cap de setmana els visitants podran veure doncs, quadres, mobles, bronzes i tota mena de coses antigues. Així ho explicava Nacho Leal, que és el president de l'Associació Gitana de les Terres de l'Ebre.
Por supuesto, lo que nos podemos encontrar al ser una trovada de antiguarios, son todos piezas de antigüedad, todos de piezas de bastante época. Puedes encontrarte muebles, cuadros, bronces, todo lo que has enumerado tú cuando has estado parlant. El principio es crear un circuito de muestras de antigüedad en todas las tierras del Ebre. Ese es en un principio. Y, por supuesto, lo que nos vamos a encontrar es volver atrás en una serie de épocas antiguas que para nosotros son desconocidos, autores en pinturas, en bronces, en cantidad de temas que para nosotros están ocultos porque jamás hemos tenido en las terres de l'Ebre ninguna mostra d'antigüedades.
Doncs una mostra d'antigüetats que podran veure a la ciutat d'Amposta divendres, dissabte i diumenge. El dissabte de les 10 del matí fins a les 10 del vespre i diumenge de les 10 del matí fins al 8 del vespre. Cal recordar que hi haurà expositors provenents de tot l'estat espanyol.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens informa que Tortosa enceta la festa del Renaixement més austera i amb major implicació de les entitats i associacions de la ciutat. Malgrat la reducció dels pressupostos, es manté la qualitat dels espectacles, que seran una seixantena i es recuperaran les justes del riu. Tere Giné.
Tortosa donava el tret de sortida a la 17a Festa del Renaixement amb la ja habitual desfilada inaugural de nobles, dolçainers, timbalers i abanderats. En aquesta edició i en motiu dels 20 anys de l'associació musical Els Gaiters de l'Aguilot, rebien l'estandard de la festa com a prèvia del gran acte simbòlic amb què s'ha donat per començades les celebracions amb l'obertura de les portes de la ciutat al Portal del Romeu. En l'inici dels actes oficials a la plaça Espanya, un grup de persones que havien participat en la concentració contra les retallades a Tortosa estaven increpant i cridant consignes contra el govern català i espanyol durant els primers minuts de la celebració. Per la seva banda, el pregoner de la festa ha estat enguany el secretari de Comunicació, Josep Martí. Martí destacava la feina duta a terme a tots aquests anys pels tortosins per convertir la festa del Renaixement en un dels grans esdeveniments de les Terres de l'Ebre i de Catalunya. Amb aquesta fita aconseguida, Martí animava els tortosins a fer un pas més i aconseguir un reconeixement més enllà de les fronteres catalanes. Per a Martí, la clau de l'èxit de la festa del Renaixement de Tortosa no ha estat d'altra que la implicació dels veïns que la fan possible.
Esta és una festa feta a base d'il·lusió, a base del compromís de la gent, perquè esta és una festa que al costat de tots els actes oficials que figuren en el pregó de festes, esta és una festa que trenca les parets de les cases i fa que la festa del Renaixement entri als menjadors i als dormitoris de les famílies. I quan passa això és quan una festa és de veritat una festa i quan una festa és de veritat la festa de la ciutat. Això té molt de mèrit i jo us ho vull dir.
També l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, volia agrair la participació de la ciutadania que feia possible la festa. D'altra banda, Bel destacava la renovació que ha viscut a través de la llei de barris, la ciutat, el nucli antic, l'escenari de la festa, juntament amb el barri de Remolins i, en concret, la rehabilitació de la plaça de Sant Joan i el carrer Replà, que s'estrenen aquests dies.
Recuperem enguany un escenari nou, que és la renovada plaça de Sant Joan i el carrer Replà, un lloc emblemàtic per a la festa del Renaixement i que no hem pogut utilitzar al llarg dels últims anys. Des de l'Ajuntament continuem la nostra aposta per renovar el centre històric de la ciutat. Si algú hagués estat al nucli antic de Tortosa fa uns quants anys i no hagués tornat fins avui, el canvi que descobriria seria molt notable. No faré un repàs ara dels carrers i places que hem urbanitzat. Els convido a passejar-hi durant aquests dies i a redescobrir i admirar totes les façanes dels edificis que molts de propietaris han decidit rehabilitar també amb el suport de l'Ajuntament i la Generalitat.
La crisi també ha afectat a la festa, que tot i mantenir el gruix d'espectacles, sí que ha hagut de baixar la participació internacional. Enguany hi hauran 5 companyies de França, de la República Txeca i de Portugal que hi participaran. També, degut al context econòmic, l'organització ha decidit fer pagar el programa oficial de la festa del Renaixement, que es podrà adquirir per 1,50 €, amb l'objectiu de que els visitants de la festa contribueixin al manteniment de l'esdeveniment amb una aportació simbòlica. Els espectacles de pagament en seran 4. La tradicional taverna d'Enrico, de Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, que es farà a les avançades de Sant Joan i té un cost d'€11. L'obra de teatre El Mercader de Venècia, representada pels alumnes de l'Escola Municipal de Teatre de Tortosa, que es farà a la plaça de l'Absis i que té un cost de €6. Subim a Verum, de la companyia La Tritona, que es farà a la plaça de Sant Joan amb entrades de €5. O la cantina dels Galifardeus, del cor jove Flumine, que es farà al pati del Convent de la Puríssima i tindrà un preu de €3. Prop d'una trentena de companyies, una seixantena d'espectacles, 5 campaments, 11 tavernes i 2 mercats d'època són les xifres de la 17a edició de la Festa del Renaixement, un esdeveniment declarat Festa d'Interès Turística de Catalunya i de l'Estat espanyol i que ha estat reconeguda internacionalment com una de les festes de recreació històrica més destacada.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Friginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Divendres 27 de juliol i dissabte 28 de juliol arriba a l'Aldea el 24 hores de Futbol Sala L'Aldea. Organitzat pel Club Futbol Sala Faraons Víctor Moreso, Arquitectura i Disseny. 1.000 € i trofeu per al primer classificat, 500 € i trofeu per al segon classificat i 200 € i trofeu per al tercer classificat. Més info, inscripcions i tot el que necessites a la web cfsaldea.com. cfsaldea.com. Recorda, arriba el quart marató d'estiu Futbol Sala d'Aldea. 24 hores de Futbol Sala amb estat pur. Amb el suport de la Regidoria d'Esport, Ajuntament de l'Aldea, Antena Aldaia i les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Emute!
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Les pròximes hores ens han de portar, doncs, nuvolades al Pirineu, punts del nord-est, i aquest migdia i tarda, doncs, s'han d'anar desenvolupant. Aquesta tarda amb algun ruixat de caràcter local a prop del Pirineu. Les temperatures continuaran en descens. No vol dir que deixi de fer calor, però és que ahir, abans d'ahir, sobretot, en feia molta. I ara parlem de menys calor. El descens, però, més clar, més general de temperatures, arribarà demà dissabte. Demà, amb domini dels núvols, que podran deixar algunes tempestes a la tarda, localment d'una certa intensitat, a prop del Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques gironines, nord i nord-est de les barcelonines, difícilment a la resta. Aquesta nit, demà, diumenge, fins a mig matí, bufarà la tramuntana amb una certa intensitat cap a l'Empordà, especialment al nord de la Costa Brava, també una mica cap al Pirineu, i la matinada de diumenge, si de cas una mica de mestral a l'àrea del Golf de Sant Jordi. Diumenge quedaran núvols a la costa i prelitoral barceloní i durant el dia se n'aniran estenent cap a les comarques properes a la Costa Daurada. En canvi, probablement, si no hi ha novetats d'última hora a la resta del país, el diumenge podria ser més assolellat.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a l'informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bon cap de setmana.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.